Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 13 de desembre. Un dilluns marcat per l'actriu madrilenya Verónica Forqué, que ha estat trobada morta al matí a casa seva a Madrid. Tenia 66 anys. Verónica Forqué, que va fer un salt a la carrera professional amb el paper de Cristal a Què he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar, va debutar al cinema l'any 1972 amb Mi querida señorita, de Jaime de Armiñán. Entre d'altres premis, havia guanyat 4 Goyas, una Biznaga de Plata del Festival de Màlaga, un Espigador de la Seminci de Valladolid i 2 premis Sant Jordi de Cinematografia. De seguida que s'ha sabut la notícia, les xarxes socials s'han omplert de missatges per acomiadar-la. L'última aparició de la gran Verónica Forqué va ser a Masterchef, al costat del nostre company Juanma Castaño. I Verónica Forqué va marxar del programa dient que necessitava descansar. Ara descansa en pau, Verónica Forqué, allà on siguis. I en aquest dilluns, com sempre, en aquest programa farem un repàs també de l'actualitat del dia a banda d'aquesta mala notícia de l'actriu Verónica Forqué. Rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, l'Albert Díaz als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius, Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de l'augment de les derivacions a l'especialista rebutjades pels hospitals preocupa als CAP. El que abans de la pandèmia passava de manera puntual i anecdòtica, ara ha passat a ser cada vegada més sovint. En parlem amb Mestres Lucero, que és el vicepresident segon de la CANFIC, l'Associació de Metges i Especialistes. Es multiplica per 4 la venda de testos d'antígens a les portes de Nadal. Les farmàcies asseguren que el subministrament està garantit i que no pujaran el preu. En parlem amb l'Antoni Torres, que és el president de la Federació de Farmàcies de Catalunya. I els notaris també estan presents avui en el nostre programa perquè sumen a la revolució digital amb el portal notarial del ciutadà. Facilita gestions del ciutadà, les gestions digitalitzades i diversos serveis amb la possibilitat de triar el notari que desitgem i accedir a còpies simples electròniques, com per exemple de les escritures públiques amb total seguretat. José Alberto Marín és degà del Col·legi Notarial de Catalunya. I avui acabarem parlant en aquest programa de la Linterna per què serveixen les ungles i què ens indiquen el seu estat. Ho farem amb la doctora Celleres de la Societat Catalana de Dermatologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. I abans de posar-nos en matèria, com sempre, a aquestes hores de la tarda, a les 7 i 3 minuts, mirem al cel per saber què ens esperen les properes hores. I tota la informació la té l'Agència Estatal de Meteorologia amb la veu de Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem a Catalunya núvols baixos al sud de Lleida i a la depressió central de Tarragona amb bancs de boira persistents al matí que podran reduir la visibilitat per sota dels 200 metres i que també reapareixeran a últimes hores. A la resta tindrem sols poc nuvolats amb intervals nuvolats al matí al litoral i al prelitoral i amb algunes boires matinals disperses a zones de l'interior. Si parlem de les temperatures, les mínimes no presentaran grans canvis amb gelades a zones interiors del Terç Nord i amb uns valors a les capitals de província que seran de 2 graus a Lleida, de 5 a Girona i de 6 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran a les zones de boira persistent i pujaran a l'interior nord-est amb unes màximes que rondaran els 18 graus a Girona, els 16 a Tarragona, els 15 a Barcelona i els 8 a Lleida. Per últim, el vent serà variable fluix amb predomini de les components oest i nord i tindrem intervals moderats al litoral sud de Tarragona i també al final del dia al litoral nord de l'Empordà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara marxem a les carreteres. El Servei Català del Trànsit en té tota la informació de com es circula a hores d'ara. En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem repassant la zona del Vallès. Hi ha problemes per circular a la zona de Terrassa, aquí a l'autopista, a la C-16. Hi ha retencions d'un parell de quilòmetres en aquest tram de Terrassa, C-16, sentit nord, anant cap a Manresa. Aquesta cua també afecta la comarcal 243C, a la zona d'Ullastrell. Aquí hi ha una cua de més de 5-6 quilòmetres en aquest tram de la comarcal, com dèiem, anant cap a Terrassa. També a la zona del Vallès, la mateixa autopista, la C58, amb retencions un pèl més avall, a la zona de Sant Quirze, també en sentit nord, i d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus, també aturades per set, allà amb el Nus, a l'autopista C33. AP7, un altre dia amb retencions entre Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, i entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Aturades que també trobarem, en aquest cas, a l'extrem sud de Barcelona. Al cinturó del litoral, a l'autovia 2, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sortint de Barcelona, i a la C32, entre Sant Boi i Viladecans, també sortint de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 5 minuts, ara és el moment de posar-nos al dia de tota l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Parlem de la família de Canet, que ha demanat el 25% de classes en castellà, que acusa Educació d'incitar sentiments d'odi entre la població.
Sí, en una carta oberta molt dura, acusen el conseller Cambray de mentir quan diu que el sistema d'immersió lingüística és legal. Deixen clar que no tenen res en contra del català i animen altres famílies a trencar el silenci. Mentrestant, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, insta el conseller Cambray a assumir la direcció d'aquesta escola de Canet per poder blindar la immersió. Li contesta José Domingo, president d'Impulso Ciudadano.
La señora Laura Borràs está muy acostumbrada a advertir a los demás de cómo deben incumplir las resoluciones judiciales. A ella al final le cuesta algo más, pero está claro que el departamento tiene, porque no puede ser de otra manera, como administración pública, que cumplir las resoluciones de los tribunales.
Doncs aquesta proposta de Laura Borràs ha suposat un nou rifirrafe entre els socis de govern. Junts aposta per intervenir l'escola de Canet, mentre que el president Pere Aragonès en diu que no entrarà en tàctiques partidistes de curta volada.
La xinesa Great Wall Motors finalment s'ha retirat de la cursa per rellevar a Nissan a la zona franca.
I això ha obligat a engegar el pla B a 15 dies perquè la japonesa Nissan marxi de Catalunya. Un pla B que passa principalment per un hub liderat per l'empresa catalana QEB. Pere Navarro, delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, està convençut de que tot acabarà bé i recorda que encara hi ha una altra opció, Test Defense, que es dedica al manteniment de tancs. Navarro no entendria una negativa del govern.
El més curiós és que en aquella fàbrica de Nissan s'han fabricat al llarg dels anys molts vehicles militars i mai ningú ha tingut cap problema perquè això sigui així, no? Per tant, suposo que si el pla aquest, si aquesta proposta tirés endavant, tampoc hi hauria cap problema, no?
Hi ha en joc 1.700 llocs de feina directes. La plantilla espera que hi hagi concrecions abans de divendres, quan hi ha convocada una nova reunió de la taula de reindustrialització. Demà a les 8 del matí està previst aturar la producció per celebrar una assemblea informativa.
I, Yolanda, ja es pot demanar cita prèvia per vacunar a partir de dimecres els nens d'entre 5 i 11 anys.
Exacte. A Catalunya ja han arribat les primeres 200.000 dosis de Pfizer, que es distribuiran principalment als punts massius de vacunació. Els menors de 9 anys són el col·lectiu que ara mateix té una incidència més alta de casos de Covid. Per això es vol accelerar l'administració de la vacuna. Salut reconeix que preocupa la situació actual, sobretot perquè ja està amenaçant el sistema sanitari. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
La pressió assistencial està pujant molt. La situació epidemiològica està entrant en una àrea d'especial preocupació i ocupació, sobretot les persones de 60 o més anys. Aquestes són l'absoluta prioritat en aquest moment.
I com ja passa amb els adults, els infants que estiguin vacunats no hauran de fer quarantena si són contacte d'un positiu.
I Catalunya tindrà una oficina única per atendre i facilitar els tràmits a totes les persones que se sentin víctimes.
L'objectiu és protegir especialment a menors i joves de qualsevol tipus de violència i no només la masclista. Servirà perquè no hi hagi més desemparament entre les víctimes, com el Sergio, el pare de la nena que va morir a Sant Joan d'Espí a mans de la seva mare. Reconeix que no ha tingut prou recolzament i explica que el dolor el pot sentir tant una mare com un pare.
Entrará mi niña pequeña y celebrará su quinto cumpleaños ante su lápida. Es lo más duro que puede pasar un padre o una madre. Da igual, no hay que hablar de cualquier género, hay que hablar de cualquier progenitor. Y por ello quiero también que todas las personas que hayan pasado por esta situación se sientan igual de acompañadas.
Doncs la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, reconeix que han comès un error, en aquest cas del Sergio, que no han estat a l'alçada i per això li han demanat perdó en nom de l'administració.
I la justícia ha anul·lat parcialment les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona del 2019.
Unes eleccions que va guanyar, recordem, la candidatura independentista Eines de País, liderada en aquell moment per Joan Canadell. La sentència diu que es va vulnerar el dret a la igualtat, considera provat que el sistema electrònic que es va fer servir en la votació no va funcionar correctament i, per tant, no oferia les mateixes garanties que el vot presencial. El govern ja ha anunciat que recorrerà aquesta sentència.
Yolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I arriba el moment a les 7 de la tarda i 10 minuts a parlar d'esports. Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom. Què tal?
Bé, no sé, bueno, avui un rifirrafi, uns follons, que si ara este sorteo no és, que ara aquí s'ha de repetir. Què ha passat avui?
Home, si agafes... Dic perquè també hi ha molt madridista a Catalunya, però si agafes el pont aeri o l'AVE i vas a Madrid, jo crec que es queda curt el que has dit de rifirrafe. I què més has dit?
No me'n recordo.
Bochorno, has dit?
No me'n recordo, però...
Algú parla de robatori, clar. És que, atenció, que és que s'ha repetit un sorteig.
Sí, sí.
És que s'ha repetit... salvant les distàncies, que ara diré una cosa i faig el preàmbul, però tu imagina't que es fa un sorteig i et toca X quantitat de calés.
Sí.
I que de seguida et diuen, no, és que per un defecto de forma... Que en realitat és així, que s'ha hagut de repetir, però no, és que ja el premio que li havia tocado no li ha tocado.
Però és
delicat, eh?
Però
I el Madrid ha dit que anirà fins a les últimes conseqüències.
Però a banda ha estat un sorteig que hi havia... una persona física allà traient les boles, que no ha estat un ordinador, no ha estat un fallo elèctric, que no...
Sí, sí, el problema han estat les boles, Montserrat, però vaja, que al Madrid li ha tocat el Paris Saint-Germain, sí. De Messi, de Ramos, del desitjat Mbappé, i que li havia tocat el Benfica. Que hi ha una diferència entre el Benfica i el Paris Saint-Germain, més enllà de la diferència de quilòmetres entre Portugal i França. Però vaja, que el sorteig que a nosaltres ens interessa és un altre, que és el d'aquest play-off previ als vuitens de final de l'Europa League, que és on ha de jugar el Barça ara. És a dir, el Barça el veiem jugant els dimarts o els dimecres,
sí.
I ara el veurem jugant els dijous.
Ah, mira.
I el Nàpols, que entenem... a dia d'avui, que és el pitjor dels rivals que li podia tocar al Futbol Club Barcelona. Mira, acaba de parlar... Tenim el Barça riat, perquè demà juga un partit d'homenatge de Van Boca Juniors, homenatge a Diego Armando Maradona. I acaba de parlar fa uns minuts, Xavi Hernández valorant aquest aparellament entre el Nàpols i el Barça de l'Europa League.
Difícil, ens ha tocat un sorteig desfavorable, evidentment, és un dels rivals més difícils, és un rival de nivell Champions i complicat. Torna a ser gairebé un homenatge a Maradona, demà en fem un i serà un altre, doncs a competir. És un rival, per mi, de Champions, dels més difícils d'aquesta competició, l'Europa League, i ens costarà, evidentment, però a competir queden dos mesos i pico per la competició i esperem estar en un millor moment.
Des de l'Aràbia Saudita, des de Riad, parla Xavi Hernández. Tenim dates, apunta, Montserrat,
sí?
Anada, Camp Nou,
sí?
17 de febrer, 3:15 de la tarda, 18:45. No descarto que no tinguis programa. I la tornada el 24 de febrer a No San Paolo, perquè ja fa temps que es diu Diego Armando Maradona al camp del Nàpols a les 9 de la nit el 24 de febrer. Insisteixo, el Barça juga els dijous. Ara, a l'Europa League, hi haurà de superar aquesta eliminatòria per ser els vuitens de final. Tot en una jornada on també estem pendents d'Itàlia, sí, sí, d'Itàlia, però en aquest cas del nord, és a dir, de Turí, la capital del Piemonte, on li donen a Pedri, que està de baixa, el Barça està lesionat, el premi al millor jugador menor de 21 anys, premi Golden Boy, que ja va ser anunciat avui al recull en companyia del president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta. El tema de la Lliga i del Barça, que té un partit pendent i que va empatar a Osasuna i que es dilueix l'efecte Xavi, ho deixo per un altre dia. Et sembla bé?
Millor. Si vols, el que sí que podem parlar és que tenim una setmana de Copa per l'Espanyol i el Girona.
Sí, també per l'Andorra, però ens fixem avui en l'Espanyol i el Girona. Per exemple, demà, dimarts, Palència, gran lloc, gran ciutat, Palència, Espanyol. Novetats que ja tenim llista de convocats al conjunt blanc i blau. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Per ella, l'Espanyol és a l'aeroport del Prat, a punt d'agafar un avió charter camí de Valladolid. Després, 40 quilometrets cap a Palència. Sí, senyor, bona ciutat, bon camp, la Balastera demà contra el Cristo Atlético de la localitat palentina. Finalment, 22 convocats i no hi són 4 superhabituals per Vicente Moreno. Darder, Keydy Vare, Pedrosa i Raúl de Tomás, que s'han quedat a casa. Avui parlava Vicente Moreno sobre el creixement que està patint l'equip.
Estem a un club en unes possibilitats tremendes, en unes possibilitats de creixement enormes a tots els nivells, i evidentment n'hi ha que aprofitar-ho, i així no m'estic comparant a ningú, no? Jo comparant-se nosaltres mateixa, el marge que nosaltres tenim i les possibilitats que tenim nosaltres sense mirar a ningú, que jo personalment no ho faig, no? Estic convençut de que podem molt i tenim que intentar fer-ho, clar.
Viatgen els jugadors de la cantera Roger Martínez, Rubén Sánchez, Max Svensson i Álvaro García. El partit demà a les 9, l'Espanyol, abans de visitar el divendres Vigo.
Sí, senyor, gràcies. Iglesias, doncs bona deixem l'Espanyol a punt de sortir cap a terres castellano-leoneses, Valladolid, per després anar a Palència. Es menja molt bé, aquí també, però es menja molt bé allà, el lechazo i tal, molt bé. És que estic salivant, Rodríguez, que no he tingut temps gairebé per dinar avui. I demà el Girona visita Osca, l'exequip, entre d'altres, de Mitchell, dos rivals de la mateixa categoria, 20-30 pel Girona al campionat domèstic, a la Lliga Smartbank, sense Estuani, sense Juanpe i sense Bernardo, que els reserva Mitchell pel partit també divendres a Montilivi davant el Burgos. L'eliminatòria de Copa, segons el tècnic del Girona, Miguel Ángel Sánchez.
Nosotros la vamos a preparar con seriedad, la eliminatòria, y queremos ir a hacer un buen partido. Es una gran piedra de toque, es un rival de mucha entidad que acaba de bajar de primera división, tiene grandes futbolistas, y qué mejor manera de continuar en copas dando una gran versión allí en Huesca.
Doncs demà, jornada de Copa per l'Espanyol i pel Girona. I per tancar, si vostè no demana res més, benvolguda Rodríguez, les enquestes que vehiculem a través del Twitter, @esportscope, preguntem en clau Barça, és bona o mala notícia que siguin els joves els que tiren del carro? Bona o dolenta? 62% dels vots, és l'opció més votada, pensa que bona. I l'enquesta espanyola, l'enquesta perica, amb què us quedeu del partit contra el Llevant, que va ser una autèntica bogeria de partit? El resultat, que és el més important, o la dificultat davant el CUE? 89% dels vots pensen que amb el resultat, que és el més important.
I tant. Albert Díez, gràcies, bona tarda.
A tu, Montse, gràcies, bon programa, que vagi molt bé.
Gràcies. Les 7 i 17 minuts a la Linterna de Cope Catalunya i Andorra en parlem d'aquí a re, de l'augment de les derivacions a l'especialistes rebutjades pels hospitals, que està preocupant i molt els CAP.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Sabes que el 80% de hombres y mujeres con sobrepeso y obesidad no lo tenían a edades más jóvenes? Solo si analizamos juntos las causas de esta situación y las solucionamos, volverás a pesar lo mismo que cuando eras más joven. No es un sueño, con nosotros es una realidad. Compruébalo. Soy la doctora Torrejón.
Si quieres tener el presupuesto más competitivo con la mejor relación calidad-precio, no dejes de llamar al 93 414 36 31 y pedir una visita con la doctora Torrejón sin coste para ti.
Per Nadal, regala BCN Clàssics.
Els concerts de les millors orquestres i solistes internacionals al Palau i l'Auditori.
Kissing, Orquestra de la Suite Roman, Filarmònica de Sant Petersburg, Orquestra Simfònica de Ràdio Viena i molts intèrprets més.
BCN Clàssics, la temporada dels mestres de la música clàssica.
Entrades, xec regal i abonaments de temporada a bcnclassics.cat.
Si tu hijo ya no cabe en su cama, quizás sea el momento de que vengas a Fácil Móvil y descubras nuestros estudios compactos, armarios, camas, mesas, puentes a medida y con garantía de 5 años. Visita nuestras tiendas o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Todo el equipo de Pinter damos las gracias por este año 2021 a todos nuestros clientes, proveedores, amigos y colaboradores que nos han ayudado en el trabajo de cada día. Así, como no, a los médicos, sanitarios, fuerzas del orden, transportistas, sectores de la alimentación y limpieza, para poder disfrutar de estas próximas Navidades con familiares y amigos, pero siempre manteniendo mucha precaución contra el COVID-19. Felices fiestas, te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
COPE Cataluña y Andorra.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas.
La pandèmia de la Covid-19 ha fet augmentar les llistes d'espera, però també ha agreujat un altre problema, les dificultats per tenir una visita amb el metge especialista. El metge de família hi deriva aquests pacients, però massa sovint ni se'ls dona hora ni se'ls comunica que la seva petició s'ha rebutjat. Més del 95% de les consultes fetes pels pacients a l'atenció primària es resolen allà mateix, a l'atenció primària, però hi ha un 5% dels pacients que el metge considera que els ha de veure un altre especialista, habitualment de l'hospital. El metge de família fa la derivació, però no sempre s'arriba a fer aquesta visita perquè des de l'hospital es rebutja. Parlem amb Mestres Lucero, que és el vicepresident segon de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Lucero, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
És així com ho estem explicant?
Sí que és així, tot i que no tenim dades oficials, i això és una cosa que el departament o el CatSalut doncs, podria presentar, però ens estem trobant en diversos llocs a tot Catalunya que sí que els professionals es queixen d'un augment de les derivacions rebutjades per part dels professionals especialistes de l'hospital, no? I les causes segurament són molt diverses, vull dir que no és només una única causa, hi ha diverses causes que ho poden explicar.
Imagino que la sensació entre els professionals de l'atenció primària és, entre cometes, de menysteniment, no? Però el que més preocupa és que, mentrestant, el problema de salut del pacient persisteix i no s'està resolent.
Exacte. És el principal problema amb el que tenim aquest sentiment, no? Que hi ha un problema d'un pacient i que aquest no s'està resolent en el temps en el que consideraríem que s'hauria de resoldre. I això, doncs, moltes vegades els pacients doncs, van donant volta fins a trobar una solució definitiva, no? I això és el que hem d'intentar que no passi, no? Ser el més eficients possible, no?, en aquest sentit.
Uh-huh. La manca de coordinació entre l'atenció primària i hospitalària crec que és un llast, no?, que s'arrossega des de bastant lluny.
La coordinació entre hospital i atenció primària, en termes generals, podríem dir que és molt de ciència-ficció. És a dir, sí que és veritat que hi ha experiències puntuals en alguns equips que s'estan començant a fer i que, per tant, milloren aquesta coordinació, però avui en dia no hi ha una coordinació efectiva, no? I és una cosa que reclamem, no? Posar-nos a treballar doncs, per coordinar-nos, perquè al final si es beneficia del pacient, no? No és un tema de comoditat entre professionals, sinó de resoldre problemes als pacients que al final tots tractem amb aquests pacients.
Uh-huh. Imagino que l'última conseqüència d'aquesta denegació és l'afectació també a les llistes d'espera, no? Que cada any es fan, crec que uns 2,2 milions de visites a les especialitats mèdiques derivades de l'atenció primària. Per a totes hi ha llista d'espera.
Sí, tenim unes llistes d'espera que són importants, que moltes vegades tampoc tenim dades oficials d'aquestes llistes d'espera i que, per tant, doncs, bueno, és un problema que ens hi trobem i que ens agradaria doncs, posar-hi solució, perquè al final doncs, el que volem és fer la feina. No?
Què els hi diries a aquelles persones que estan esperant o que el mateix metge els hi han enviat a fer a l'especialista a un hospital i no els truquen o no els reben? Què han de fer?
Bueno, lo primer que hauríem de fer si no reben aquesta notificació és preguntar en els llocs de coordinació dels hospitals si la seva derivació està ben tramitada, perquè moltes vegades és un problema que no es localitza el pacient. També ens estem trobant que s'estan enviant SMS a molts pacients per notificar dia i hora i aquests pacients no es donen compte perquè l'SMS ja no és una eina que realment s'estigui utilitzant com es feia abans, és a dir, molta gent fa servir el WhatsApp i l'SMS doncs, moltes vegades ni el veu o no té les notificacions sí, activades i per tant es perden visites. I després, sobretot, tenir clar que les dades d'afiliació del pacient de l'hospital són les correctes, no? A vegades no estan actualitzades i envien cartes doncs, en una direcció que no existeix o no es troba, no es localitza el pacient.
Uh-huh. Jo vull pensar, mestres, que quan una persona té una malaltia d'urgència, se l'atén.
No, les urgències es garantitzen. El problema és que si aquests pacients van donant voltes i van rebotant, acaben impactant, i això ho sabem, de forma immediata a les urgències d'atenció primària i a les urgències dels hospitals. Per tant, és un problema que hauríem de solucionar perquè ens beneficiarem tots. I, per tant, podrem fer millor la nostra feina i descongestionarem doncs, els serveis hospitalaris de primària i d'hospital, on estan atenent pacients que potser no és el lloc on s'haurien d'atendre, no? I s'haurien de fer d'una altra manera.
Aquesta pandèmia ens ha deixat moltes coses, i entre elles, malauradament, aquesta manca de no poder atendre aquestes derivacions a l'especialista. De fet, hi ha molts metges de capçalera que ja et diuen, mira, és que m'agradaria derivar-te, no sé, a l'oftalmòleg o a l'otorrino i a l'hospital, i no sé si et donaran visita. De fet, vosaltres ja ho dieu, això.
Sí, ens estem trobant, no? O hi ha demores importants, o no sabem exactament quan es derivarà, perquè evidentment també derivat de la situació de la pandèmia, doncs l'activitat en els centres hospitalaris doncs s'està frenant i moltes vegades el que intenten és no programar el futur per no haver de desprogramar, no? Això també hi hem trobat. Mm-hmm. Per tant, tenim una situació en què ni abans nosaltres com a professionals d'atenció primària ni el propi pacient abans sabem quan, en quins temps, en quins marges ens estem movent, no? Amb una derivació que es fa des de primària cap a l'hospital.
Bueno, doncs demanem paciència als pacients. Ja sabem que la salut és el principal i espero i desitjo, com vosaltres també, que tot es torni a la normalitat i que es pugui atendre la gent com cal. T'agraeixo molt, mestres Lucero, vicepresident segon del CANFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que hagi ja estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
A vosaltres, gràcies.
En Navidad siempre quieres dar lo mejor a los tuyos. Por eso en Mercadona tenemos para ti una selección con lo mejor mejor de esta Navidad. Todo lo que necesitas para tus platos navideños, vinos para no fallar, o lotes de perfume para acertar por fin con tus regalos. Esta Navidad encuentra en Mercadona lo mejor para dar lo mejor.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas, fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo.
Quan falten menys de 15 dies per començar les festes de Nadal i d'entrar de ple a la setmana amb més dinars i sopars d'empresa, s'ha disparat la venda de testos d'antígens a les farmàcies. En alguns casos, les vendes s'han multiplicat gairebé per 4 durant els primers dies de desembre. Això, tot i la crida que feia divendres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, de no fer aquesta mena d'àpats. Ara bé, malgrat aquest creixement exponencial de la demanda, les farmàcies asseguren que el subministrament està garantit i que per això no preveuen una pujada de preus. En parlem amb l'Antoni Torres, que és el president de la Federació de Farmàcies. Senyor Torres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És així? Han notat vostès que s'ha multiplicat la venda de testos d'antígens?
Sí, efectivament. Com tu bé deies, la venda d'antígens aquests últims dies, diguem que des del pont cap aquí, s'ha disparat. Ara bé, també això és cert que succeeix per dos motius. Mm. Perquè la venda de testos d'antígens funciona igual que els casos positius. Mm. O sigui, a més casos, més venda de tests. Quan els números baixen i els casos d'infeccions o de gent que és positiva baixa, la venda de testos baixa.
Uh-huh. N'hi haurà per tothom que necessiti un test d'aquest tipus?
Mira, en principi tindria que hi haver per tothom. No té per què no hi haver. Val? Ara bé, com sempre, amb aquest tema de la Covid, qui pot assegurar alguna cosa al 100%? Ningú. Ni científic ni no científic. Ara bé, en condicions normals, donat de que aquí no hi ha un problema de producció com passava en el seu moment amb les mascaretes, sí, que no hi havia qui fabriqués, aquí sí que hi ha fabricació. És un problema doncs, més de distribució, no? Uh-huh. De que els estocs vagin cap a aquest país o cap a l'altre o cap aquí o cap allà. però en principi no tindria que hi haver.
Vosaltres ja crec que veu preveure aquesta situació i per això teniu o veu omplir els calaixos a finals del mes de novembre.
Bueno, això al final són casualitats de la vida, moltes vegades. Perquè, mira, jo va arribar un moment que molta gent, que els ha passat a moltes farmàcies, no? Pues que arriba un moment que a tu se t'acaben, i dius, ostres, m'estic quedant sense. Vale, doncs pues compro. Si aquesta decisió del compro la vas fer a principis de novembre, doncs pues no has tingut problema. Si aquesta decisió l'has fet a finals de novembre, doncs pues has tingut problema. Però això és un fruit de la casualitat, absolutament.
Uh-huh. Antoni, el problema serà quan no hi ha fabricació de producte, llavors imagino que és quan es dispara el preu, que per això ara per ara no està passant.
Claro, aquest és el problema, quan no hi ha producció, que no hi ha producte. No sé, imagina't, ¿vale? Imaginem que hi hagués un cas com quan vam tindre el confinament mundial, no? ¿Vale? Pot hi haver producció de testos a no sé on, però si no hi ha com transportar-los és com si no n'hi hagués, uh-huh. M'entens? Clar, això et dispara el preu. Però si no hi ha coses d'aquestes extraordinàries que provoquen que no hi hagi producte o que provoquen que hi hagi una, no sé, una sortida de testos exagerada i fora de mida, pues és que no té per què passar. Més enllà dels problemes de que avui vagis amb aquesta farmàcia i no tingui, però te'n vagis al costat en tingui o dos més a baix o dos més a dalt i en tingui.
Antoni, a xats és la pregunta que es fa molta gent. Val més comprar-los a les farmàcies que a internet? Els preus dels testos poden variar, o no?
Sí. Mira, a internet segurament inclús el pots trobar 1 o 2 euros més barat. 3 euros, molt bé. Què estàs jugant per 3 euros? I aquesta és la resposta a la teva pregunta. La teva seguretat. La teva seguretat. Els testos que venen de farmàcia van tota la cadena, des de l'importador, laboratori, distribuïdor i farmàcia, sota control de temperatura, humitat, condicions de conservació. Això amb quina finalitat? Com la dels medicaments. Garantir que aquell producte, quan tu com a consumidor el compres, està en les perfectes condicions per donar-te el resultat que està previst que et doni. Què passa quan tu compres a internet? Quan tu compres a internet, tu no tens cap garantia de que el camión que els porta, el vaixell que els porta, o el que sigui que els porta, hagi estat sotmès, doncs, jo què sé, a condicions de temperatura, d'amagatzematge, que no són les que toquen. Clar. Perquè no hi ha ningú que signi aquesta garantia.
Clar.
A partir d'aquí, el resultat que tu obtinguis pot ser qualsevol cosa.
Els preus ara mateix estan entre 5 i 8 euros, Antonio?
Sí, entre 5 i 8. 6, 8, 5, 8, bueno, por ahí.
Uh-huh. Quins són els més venuts?
Hombre, els més venuts són tots els que estan homologats per la ENS, eh? Perquè, a veure, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, i un test d'aquests és un producte sanitari, venen avalats perquè la ENS, l'Agència Espanyola, els autoritza la seva venda, no?
Mm.
Clar, quins són els més venuts? Doncs pues depèn del moment, depèn de la capacitat de producció de la fàbrica. No et puc dir quins són els més venuts.
Però hi ha el del palito, diguem-ne, que coneixem com el palito, després hi ha aquell de la saliva, no?
Ah, vale, et refereixes a això. No, els de nas, sense dubte.
Els de nas, i són més efectius?
Bueno, agafes millor la mostra. Agafes millor la mostra perquè una mostra en saliva és fàcil de que la deterioris. En canvi, una mostra de nas, si l'agafes bé, pues bueno, la cosa funciona molt millor.
Uh-huh.
En qualsevol cas, el que sí que li recomanem a tothom és que se'n faci 2, de testos.
Sí, és just el que t'anava a preguntar.
Un 48 hores abans de l'event i un altre un parell d'hores abans de l'event. No més de 2 hores, eh? Perquè la capacitat... Els testos aquests el que mesuren és la càrrega vírica que tu tens, no?
Mm.
Tu pots tenir un primer test negatiu, vale? Però això no vol dir que no estiguis infectat.
Sí.
Vol dir que no tens prou càrrega vírica que puguis infectar els altres. Però què passa? Que si a les 12 hores, el millor que no sigui negatiu és positiu, perquè el virus es reprodueix. Claro, quan tu te'n fas el segon test a les 48 hores has donat un temps perquè si t'estaves infectat en el primer, en el segon ho detecti.
Mm-hmm.
D'acord? Clar, això porta moltíssima més seguretat. Perquè el test és 100% segur quan dona positiu.
I sobretot, dieu, sempre fer-lo a casa, perquè en cas de que donés positiu no hauríem contagiat a ningú.
Correcte. Això típic, va, quedem i ens fem el test i ja anem a sopar. No, mal, perquè ja t'has contaminat. El test l'has de fer tu a casa, sol i tranquil. I si et dona positiu, et quedes.
Hi ha molta gent que diu que com no és obligatori això de fer-se un test, hi ha molta gent que ha arribat fins i tot a tenir baralles en les famílies. Ho dic perquè s'estan organitzant sopars o dinars de Nadal i hi ha famílies que amb un xat diuen escolta'm, què us sembla si fem un test abans de trobar-nos? Hi ha gent que encara això no ho té clar, eh?
Sí, totalment d'acord. Però al final això al final no és res més que l'exercici de la llibertat personal i del sentit de la responsabilitat personal envers la societat o la teva família, no? Uh-huh. I cadascú la interpreta de la seva manera.
Doncs esperem i desitgem...
Però això passa, eh?
Clar, sí, és obvi. I sobretot ara que fem trobades més enllà de lo normal, tot i que, com deia el conseller, no aconsellen, el conseller de Sanitat, que no s'aconsella fer trobades de sopars i de Nadals d'empresa, però les de família diu que aquestes no hi ha cap tipus de problema. T'agraeixo molt.
Jo només afegiria una cosa més, perdona. Si t'has fet els dos tests i t'han donat negatiu i et trobes, no t'oblidis de la mascareta, la ventilació i la distància. O sigui, dos tests negatius no són comodín del público.
T'entenc.
Esto vale para todo. No. Tot el més segueix igual. El que a més pots anar-hi.
T'entenc perfectament. Doncs t'agraeixo molt, com sempre, que hagis estat amb nosaltres, a l'Antoni Torres, que és el president de la Federació de Farmàcies i que, òbviament, han notat aquest allau de gent que es vol comprar aquests testos, molts per poder quedar amb la família, poder quedar amb els amics i d'altres per estar més tranquils. De moment, tranquils, perquè no hi ha manca d'antígens a les farmàcies. Està garantit el producte i, de moment, no pujaran de preu.
Garantit el producte, sí, que en tinguem, ja dit, si no passa res excepcional, eh?
Tocarem fusta.
Toquem fusta, vale?
Antoni Torres, com sempre, un plaer parlar amb el president de la Federació de Farmàcies. Fins la propera.
Una abraçada, merci i bones festes.
De la tarde, 35 minutos, y vamos a hablaros ahora aquellos amigos oyentes que no tuvisteis siniestros con el vehículo durante el confinamiento. ¿Y sabes qué? Que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación. La verdad es que la Mutua te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Marca ahora el 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. ¿Qué quieres consultar las condiciones? Pues en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
I a aquestes hores de la tarda, a les 7:37, a la linterna de COPE Catalunya Andorra, parlem de notaris. Tranquils, que no passa res, eh? Els notaris es sumen a la revolució digital amb el portal notarial del ciutadà. Parlem d'això d'aquí a re amb el degà del Col·legi Notarial de Catalunya.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful, and
since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.
Préstamos hipotecarios, testamentos, creación de empresas. Hay muchos servicios legales que todos tendremos que solicitar alguna vez en la vida y para los que es necesaria la participación de un notario. Hasta ahora, las gestiones relacionadas con estos servicios solo podían realizarse de forma presencial en las notarías. Un requisito que ya podemos decir que es pasado gracias a la puesta en marcha del portal notarial del ciudadano. Hablamos de este portal con José Alberto Marín, que es del Colegio Notarial de Cataluña. Señor Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A partir de ahora, ¿cualquier persona o empresa puede beneficiarse de este portal notarial del ciudadano?
Sí, efectivamente. Hasta ahora el notariado estaba absolutamente informatizado, digamos, de puertas adentro y en las relaciones con las administraciones públicas, pero no tanto con el ciudadano. Uh-huh. Ahora lo que hacemos es crear una plataforma a través de la cual cualquier ciudadano puede relacionarse telemáticamente con cualquier notario de España.
Uh-huh. Hay mucha gente que esto del tema de papeleos, notarios, a lo mejor les da un poco de miedo, ¿no?, por la seguridad y la privacidad que hay en una notaría. Esto hay que descartarlo.
A ver, nosotros utilizamos sistemas absolutamente seguros. Nuestro objetivo siempre es la seguridad. Los notarios somos funcionarios que damos seguridad jurídica preventiva y, lógicamente, si lo hacemos por vía telemática, damos también una absoluta seguridad informática. Uh-huh. Tenemos un centro tecnológico precisamente en San Cugat del Vallès con más de 400 personas trabajando, dotado de las más absolutas medidas de seguridad, de todos los sistemas de protección, y por lo tanto cualquier persona que se relacione a través de este portal con cualquier notario pues va a tener una privacidad y una confidencialidad absoluta como si lo hiciera personalmente en una notaría.
¿Cómo funciona exactamente este portal notarial del ciudadano? ¿Cómo se puede acceder?
Lo primero que hay que hacer es registrarse a través de la web del Consejo General del Notariado, el portal notarial del ciudadano .es,
¿sí?
Se puede registrar y luego hay que acreditarse. Lógicamente es muy importante saber que la persona que dice ser quien es, pues lo sea. Entonces, a través de la web se puede uno registrar, también lo puede hacer directamente en cualquier notaría de las 3.000 que hay en España, uh-huh, o 500 en Cataluña, pero en algún momento tiene que identificarse para que nosotros sepamos que estamos relacionándonos precisamente con esta persona a la que se refiere. Si luego se llegase a firmar algún documento a través de este sistema telemático, hay otros sistemas de identificación a través de también de claves y sistemas muy seguros que nos garantizan que la persona que tenemos al otro lado es quien dice eso.
Uh-huh. Una vez dentro, podemos consultar la información de los más, creo, de 2.800 notarios y podemos escoger el profesional que mejor se adapte a nuestras necesidades.
Efectivamente, hay dos, digamos, posibilidades o necesidades que puede tener el ciudadano. Una es encontrar un notario para firmar cualquier documento y puede elegir entre los 2.800 notarios de España, ponerse en contacto con él, incluso tener las comunicaciones a través de videoconferencia para no tener que desplazarse a la notaría en cuanto a la preparación del documento. Y por otro lado también le permite acceder a cualquier documento que haya firmado en cualquier notaría de España en cualquier momento y obtener las copias de esos documentos a través del sistema telemático también sin necesidad de desplazarse.
Uh-huh. Estamos hablando que en el año 2020, con la situación excepcional derivada de la pandemia, creo que se aceleró la puesta en marcha de este portal notarial de Ciudadano, que ya cuenta con 93.000 usuarios registrados.
Efectivamente, la pandemia, pues como a todas las profesiones y todos los sectores económicos del país, pues aceleró todos estos sistemas. Nosotros ya lo teníamos preparado, pero efectivamente supuso una aceleración absoluta en toda la disponibilidad de estas herramientas. Ahora estamos precisamente pendientes de la tramitación de una ley que va a extender y va a posibilitar la firma de numerosos documentos a través de estos sistemas telemáticos. Digamos que la pandemia ha sido muy negativo, enormemente negativo en muchísimos aspectos, pero en algunos al menos sí que ha servido como estímulo para avanzar, y especialmente en el ámbito tecnológico, en prácticamente todos los sectores económicos del país.
La mayoría de consultas, señor Marín, ¿a qué se refieren? ¿A catastro, liquidaciones telemáticas, certificados?
Normalmente ahora recibo muchas consultas precisamente sobre temas hereditarios, quizás como consecuencia del incremento de fallecimientos que ha habido a causa del COVID. Hay muchas en materia tanto de testamento, mirando al futuro, como de herencias, mirando al pasado de las personas que desgraciadamente han perdido algún familiar próximo, y también muchas en el ámbito mercantil, societario, de emprendedores, de personas que quieren aprovechar, digamos, este momento que parece, si no se frustra, de posible recuperación y lanzamiento, pues para crear nuevas empresas, para desarrollar las que tienen. Fundamentalmente estos son los hábitos, al mismo tiempo que también se ha incrementado, como es público, en la compra de inmuebles,
¿también?
Y por tanto la firma de préstamos hipotecarios. Estos son ámbitos que en los que más desarrollamos en estos momentos nuestra actividad.
Imagino que también hay mucha gente que querrá acceder a esas copias simples electrónicas de las escrituras públicas con total seguridad. Esto también se pide mucho, ¿no? Una copia simple.
Sí, efectivamente. Además, a través de este sistema, de este portal, se pueden localizar las copias de todos los documentos que haya firmado la persona. A veces uno no se acuerda dónde lo firmó. A través de este portal se puede localizar el documento y obtenerla directamente en su correo electrónico sin necesidad de desplazarse a una notaría.
Uh-huh. O sea, que ahí encontramos el pasado y el presente de lo que hagamos con un notario.
Efectivamente, y teniendo en el futuro también, vamos a crear una carpeta de, que digamos, de cada ciudadano que se registre, y va a tener ahí todo su historial notarial. Y si una persona fallece, pues la gran ventaja también es que sus herederos van a poder encontrar ahí todos los documentos que ha firmado esta persona. Piense, por ejemplo, que hay un problema muy serio a veces cuando fallece una persona, que es el tema de las fianzas, de los avales.
Cierto.
Que uno, oye, mi padre, ¿avalaría a alguien? ¿No avalaría? ¿Acepto la herencia? ¿No la acepto? Bueno, pues si ese aval se ha hecho notarialmente, como normalmente se hace, pues aparecerá ahí el documento y los herederos sabrán el riesgo que asumen si aceptan la herencia, que tiene muchísimas ventajas. Lo más importante es, lógicamente, el ahorro de tiempo, y siempre acompañado, como hemos dicho al principio, de una absoluta seguridad.
Uh-huh. Creo que se ha hecho poco, con todo el respeto, señor Marín, poca publicidad de esto, ¿no?, de este portal.
Bueno, se ha hecho una campaña publicitaria importante, lo que tampoco queremos morir de éxito. Nosotros siempre, los notarios vivimos en gran parte de boca a boca, de lo que hacemos cada día y de la sensación que percibe el ciudadano cada vez que accede a una notaría. Estamos haciendo realmente la campaña, entre comillas, en las propias notarías. Cuando vienen los ciudadanos a las notarías, cuando les explicamos este sistema y lo pueden aprovechar. Es difícil que alguien que no tenga necesidad de ir a la notaría en este momento esté pensando, me voy a dar de alta, me voy a registrar,
claro,
voy a ver qué documentos he firmado. En cambio, como cada vez que pasan por la notaría, tienen esta información y les invitamos a que se registren, se den de alta y puedan disfrutar de todos los beneficios que ofrece este portal. En cualquier caso, sin darse esta situación, cualquier persona que quiera puede hacerlo ya directamente. Pero claro, es difícil que uno sienta esa necesidad si no utiliza por estos días los servicios notariales.
Uh-huh. Oiga, pues me alegro muchísimo de conocer este portal notarial del ciudadano, que seguramente creo que hoy, después de escucharles, los oyentes, muchos van a darse de alta y decirles, como decía usted, que no hay ningún tipo de problema y sobre todo una seguridad a la hora de hacer cualquier tipo de gestión, que no hay que tener miedo, que hay que adaptarse a la actualidad, ¿no? Y la Internet llegó para quedarse y cada vez nos facilita más el hecho de no tener que desplazarnos a los sitios y poder hacerlo tranquilamente desde casa.
Efectivamente, y además en cualquier caso nosotros los notarios estamos situados prácticamente en todos los municipios,
sí.
La distancia de la notaría es muy corta, y para los que sufran lo que se llama la brecha digital, tienen también las notarías físicas allí a su disposición y estamos dispuestos a atenderle como a cualquier persona que acceda telemáticamente. La gran ventaja es que hay un abanico de posibilidades y no solamente una.
Exacto. Pues me alegro muchísimo de conocer este portal y de volver a hablar con usted, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y si no hablamos próximamente, le deseo una feliz Navidad y una buena entrada de año.
Pues igualmente, muchísimas felicidades, felices fiestas a todos los oyentes también.
Gracias,
muy amable, muchas
un abrazo,
gracias.
Adiós.
¿Cuáles son los síntomas de la variante Omicron? ¿Sirve un test de antígenos para saber si te has contagiado? ¿Las vacunas actuales mantienen la misma efectividad contra ella?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
No hemos visto aún variantes que hagan el virus más letal.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
Toda la precaución, nada de bajar la guardia, por supuesto, pero esta situación no es aquella, ¿eh? Ni en la saturación hospitalaria, ni en las consecuencias económicas, ni en las medidas a adoptar.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida.
Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Lo notas, siempre que te encuentras con uno de nosotros, sientes la ilusión de la Navidad, porque soy un elfo. Y si tú quieres ser un elfo, solo tienes que acordarte del niño que fuiste.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro Negro de Jean-Jacques Cano.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Interna COPE Catalunya i Andorra, ens fem una pregunta. Per què serveixen les ungles? Què ens indica el seu estat? Doncs en parlem de tot plegat amb la doctora Montse Salleres, de la Societat Catalana de Dermatologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Salleres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què serveixen les ungles?
Doncs bé, les ungles serveixen sobretot per protegir la falange distal, és a dir, la part final dels dits, i per facilitar doncs la percepció i el tacte que està relacionat amb l'activitat digital, amb els dits.
Uh-huh.
En els últims segles també les ungles han adquirit una importància molt important des del punt de vista cosmètic. És a dir, les ungles actualment també són un marcador de benestar, de bellesa, i són un marcador una mica del cuidado que la persona exerceix sobre si mateixa.
Doctora, podríem viure sense ungles?
Podríem viure sense ungles. Sí, es pot viure sense ungles, però la sensació del tacte, la funcionalitat dels dits no seria exactament la mateixa.
Clar, perquè tenen aquesta funció mecànica, no? Donen mobilitat, donen agilitat, donen funcionalitat a les falanges, no?
Exactament. Sense ungles, doncs les falanges distals, tant de mans com de peus, no tenen la mateixa mobilitat, no tenen la mateixa sensació tàctil i no estan igual protegides d'infeccions, de diferents tipus de fongs, de bactèries, de virus...
De què estan formades les ungles, doctora?
Sobretot de queratina, que és una proteïna que està molt implicada amb la pell en general i amb les ungles és quasi tot queratina, és una proteïna.
Tenir una queratina a les ungles pot indicar l'estat de salut d'aquella persona o que està patint alguna malaltia?
Sí, hi ha algunes manifestacions ungulars que ens indiquen que la persona doncs, pot estar passant alguna malaltia interna, sigui hematològica, hepàtica, renal, inclús neoplàstica, però això és bastant excepcional. En general, quan les ungles estan malament és perquè elles mateixes estan malaltes, perquè o estan deshidratades o perquè tenen alguna malaltia cutània que afecta les ungles, com la psoriasis, com l'eczema, com el líquen, o bé que estan infectades per algun microbi, per un fong, per una bactèria, per un virus. Però així que excepcionalment ens poden indicar que aquella persona té una malaltia hepàtica, renal
interessant.
O metabòlica.
Tenim poca cura, no?, de les ungles, doctora?
Bé, depèn dels sectors. Hi ha sectors socials, hi ha capes socials que no cuiden gens les ungles i hi ha sectors socials, sobretot els joves i les dones, doncs que se'n cuiden molt. Uh-huh. I per moltes dones, segons quines franges d'edat, tenir malament les ungles és molt invalidant i els altera molt la seva qualitat de vida.
Cert. El que sí que...
I amb els homes no passa tant, això.
No tant, clar. És veritat. Onicofàgia, que vaig escoltar-ho l'altre dia, no sabia jo que era el fet de mossegar-se les ungles. Sí. Per què la gent es mossega les ungles?
És un trastorn compulsiu, és una manifestació d'ansietat i bueno, és una forma de focalitzar aquesta ansietat cap a certa zona del cos, en aquest cas sobre les ungles. Hi ha gent que rasca l'esquena, altres que rasca les cames, pues, mostrar-se les ungles, que se'n diu onicofàgia, és un marcador d'ansietat.
Això s'hi troba molt o cada cop menys persones que es mosseguen les ungles?
N'hi ha molt, sempre n'hi ha hagut molt i n'hi haurà. Sobretot la gent més jove. Passa més freqüentment a la infància. Molts infants després ho deixen de fer i hi ha un petit percentatge de gent que ho segueix fent tota la vida.
Altre problema habitual de les ungles, podríem dir, és el fet de que es posen les ungles grogues o que se'ns trenquen fàcilment o que se'ns tornen gruixudes?
Això és el més freqüent de tot. Quan les ungles es tornen grogues és perquè o bé hi ha hagut alguna causa externa que les ha tintat,
sí.
Que això pot ser des del tabac, a laques ungueals incorrectes, o aplicació d'ungles postisses que van danyant la làmina ungueal i la van tornant groga.
I la gent que es fa més gran, la gent gran, comença
a tenir... I després, per l'edat, la ungla va creixent cada vegada més a poc, i aquest alentiment en el creixement de la ungla provoca un engruiximent de la ungla.
Ah.
I la gent gran sol tenir les ungles més grogues, i sobretot més grogues les ungles dels peus respecte a les de les mans, perquè aquest alentiment del creixement és més benefici als peus que a les mans.
I quan es tornen morades, què vol dir les ungles morades?
Morades normalment és que hi ha un sangrat intern, és a dir, per sota la ungla s'ha produït un sangrat, un hematoma, i a través de la ungla es veu com a morat. També de vegades vol dir que hi ha mala circulació, que no arriba bé la circulació i que hi ha el que en diem una isquèmia, que no arriba bé la circulació al final dels dits de mans o de peus.
I aquelles línies o taques blanques que ens surten a la ungla, vol dir, com diuen, manca de ferro, de calci o de vitamines?
No, rotundament no.
Ah?
Això és un mite que està molt extès, però això no és cert. En general les ungles aquestes que tenen estries blanques així transversals a la ungla,
sí.
Són indicadors d'aturades de creixement de la ungla. És a dir, que quan aquell trosset d'ungla que es veu blanca estava dintre de la matriu, va parar de créixer i quan creix la làmina surt blanca. I generalment és per manicures incorrectes. Sobretot és per la compulsió de retirar les cutícules, que està ben vist cosmèticament, doncs aquest acte de retirar les cutícules danya la matriu de l'ungla i fa que aquella ungla surti amb una franja blanca transversa.
O sigui que és un error eliminar la cutícula.
És un error eliminar la cutícula, perquè és un protector enfront d'infeccions i perquè en aquest procés d'eliminació de la cutícula moltes vegades danyem la fabricació de l'ungla i fem que l'ungla surti amb franges blanques transversals.
I pintar-les, doctora, sí o no?
Sí, rotundament sí. Pintar les ungles és molt bo perquè les protegeix de la deshidratació i de la pol·lució de tots els agents externs i també de la radiació ultravioleta.
Però no...
I si les pintem vermelles, encara millor, perquè la laca d'ungles vermelles se sap que és la que millor protegeix.
Ah, doncs Montse Salleres, doctora de la Societat Catalana de Dermatologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, ha estat una conversa molt interessant i segurament que hi ha moltes oïdores ara mateix que aniran a posar-se la laca d'ungles de color vermell, que m'ha dit vostè que és la millor. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Bon Nadal i bones festes.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, doctora.
Bona tarda.
Aquella frase de nunca te acostarás sin saber una cosa de más, pues mira, avui hem après moltes coses de les ungles gràcies a la doctora. Estem a punt d'arribar a les 8 de la tarda, que és el moment en què arriba la linterna con Ángel Expósito i el repàs de l'actualitat del dia. I nosaltres tornarem demà a la mateixa hora al mateix lloc. I sempre recordar-te que a cope.es trobaràs informació minut a minut de tot el que passa. I si vols alguna entrevista, tornar a escoltar alguna entrevista que t'hagi agradat del programa, doncs a cope.es busques el programa La Linterna Cope Catalunya i Andorra i allà ho trobaràs absolutament tot. Que acabeu de passar una feliç tarda, una bona tornada a casa i que acabeu de passar una bona tarda, nit. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà. La Linterna, Ángel Expósito.
Cope Catalunya i Andorra. en Hipoyagán la tormenta perfecta en precios. Sofás, colchones, canapés, comedores, armarios, dormitorios, menage, muebles, auxiliares, toallas, sábanas, nórdicos. Todo lo que necesitas para tu casa en un solo lugar. Hipoyagán, con precios imposibles de mejorar. ¡Compruébalo! Armario, puertas, correderas, modelo Soroka. Antes 758 euros, ahora 379 euros. ¡Gran exposición! La tormenta perfecta en precios y pague a 12 meses sin intereses.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo come el jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves.